Ja ve l'aire del migdia, ja ha vingut un pardalet a portar-nos l'alegria. Senyor amo, això no n'hi ha raó, que han tocat les 12:30 i encastem en el moltó.
Així estan les triades, fortes com els diamants, i les encaixonadores per les fines encaixant. Allà està el tapaor, passa el dia repicant, i l'embalaor que embala i el carreter carrejant.
A veure, xiquetes, que això s'ha acabat.
Si podés començar un programa en més bona sintonia i en més bones cançons i en allò que ens identifiquem tots de alabat xiquetes, que això s'acaba. Bueno, perquè ens hem de dir que este cap de setmana a Vila-real i també a Betxí es convertís en el epicentre de la biodiversitat cultivada. Comença la 12a Fira de la Biodiversitat del País Valencià, una cita que ens connecta amb això que hem escoltat dels arrels, amb les llavors que han resistit el pas del temps i amb les persones que les fan créixer amb passió i molt de compromís. Durant 3 dies el nostre territori acull tallers, intercanvis, sabers i sabors que reivindiquen una agricultura viva, diversa i sostenible. Prepareu-vos per escoltar les veus que cultiven el futur. Clara, bon dia.
Bon dia.
Ella és dinamitzadora de projectes de llavors d'ací. Uh-huh. També tenim a Iraka, ella és tècnica de pancara. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Alba, en este cas és dels projectes de la Fundació Noves Sendes.
Bon dia.
I David, bon dia, David.
Bon dia.
Estàs molt ben acompanyat, eh? És tècnic de Connectar Natura. Quan, el que vulga, me conteste. Quan ho sent esta cançó, què sent? Què pensa? Quan ho escolta esta cançó?
A mi els peus me van a soles quan escolta esta cançó. Se tens que parar a pensar i sentir, deixar-te sentir a tope, forma part de nosaltres, no?
És la nostra vida.
Sí, així és.
És per lo que estem avui ací. És per lo que ha ajudat tantíssimes i tantíssimes persones perquè nosaltres avui siguem el que som. I el perill està en que això no se continue. I que els nostres... la nostra descendència no puga gaudir de lo que nosaltres hem gaudit, no?
Sí, i més, a més estem en una situació de crisi ecològica, social, en la que necessitem, no?, aquesta biodiversitat, necessitem ser diversos per a poder enfrontar al que està passant i al que vindrà, no?, per tindre totes aquestes ferramentes que ens garanteixen la vida, no?, que és per lo que estem així.
I per explicar què és possible, és a dir, que allò de que diuen no, és que això ja no té eixida, xiquets, això ja ha canviat, el món ara en aquest moment no és com era abans. No és com era abans la nostra terra?
La nostra terra ja no és com era abans i això està superdemostrat, vull dir, hi ha un consens de la comunitat científica en el 99% i que ja no tornarà mai a ser com era abans, això és un fet, com a molt nosaltres, com a persones que habiten aquest territori, el que podem fer és intentar mitigar els efectes que està produint. De fet, fins l'altre dia ja es va demostrar que un altre llindar dels tipping points, de punts de no retorn del nostre planeta ha estat assolit, no? Com els arrecifes, en valencià com es diu, els de coralls, sí. Arrecifes de coralls, semblen que ja, bueno, i això ha començat a tindre uns efectes sistèmics que fa que s'estabilitzi el planeta d'una manera que no sabem encara com serà, no? I la nostra feina des d'aquesta perspectiva i des de la terra i des de la sostenibilitat i des de la sobirania alimentària com a éssers vius que som, que necessitem alimentar-nos per a sobreviure, lluitem per a que puga seguir sent així. No?
Afegiríeu alguna cosa més a això?
Que hay estrategias, ¿no? Hay estrategias y creo que aquí lo que representamos cada una de nuestras organizaciones es cómo contribuimos a seguir conservando y dándole valor a esas prácticas agroalimentarias de la tierra, de específicamente de Villarreal, Bechí, Castellón, de la provincia en general.
Perquè fa l'efecte de que ho tenim tot perdut, ho tenim tot perdut.
David. No està tot perdut, però s'ha perdut molt. Segons els estudis que n'hi han de l'Organització de les Nacions Unides, en l'última dècada s'ha perdut un percentatge molt gran de les varietats, al voltant d'un 75% de les varietats que tenien els nostres avantpassats, avui ja no les tenim. En tota la pèrdua cultural, de sabors, d'olors, de formes de cultivar el territori, que se'n van en aquestes varietats que han sigut seleccionades durant generacions i generacions d'aquelles varietats que més s'adaptaven al territori, pues les que eren més bones, les que quan hi havia alguna plaga o alguna sequera sobrevivien, pues se traia llavors d'ahí, i aleshores en el pas dels anys han generat aquestes varietats que avui a dia pues, estan en un risc molt alt de pèrdua, no?
Comencem, és que m'agradaria preguntar-vos a cadascú de vosaltres, no? La idea que teniu sobre diverses qüestions que a mi m'assalten. Jo, que no sóc una persona que llaura la terra, però he de dir, per exemple, per el que estava dient David, és a dir, jo tinc un germà que ell quan bueno, pues se jubila i decidís anar-se'n a la terra, que és el que ell li agrada, no? I ell recupera, per exemple, figueres que estan abandonades i a lo millor un terreno que inclús ha arribat bueno, a edificar o recalificar aquesta terra. Bé, i ell se les planta, perquè considera que aquesta figuera, la figuera adequada, que aquesta persona en un moment donat la va plantar en el seu terreno. És a dir, que no està tot perdut. Això que al millor volen fer-nos creure. Però no està tot perdut. I jo quan veig aquestes coses per part d'ell, penso, veus? Perquè avui en dia una persona jubilada és una persona jove i molt productiva. Clara, val? Pues comencem per tu.
Vale.
Com definiries el paper de les llavors tradicionals en aquesta sobirania alimentària que defenses?
No n'hi ha altres si no passem per les llavors tradicionals, no? De les llavors tradicionals venen totes les altres llavors que avui mengem, encara que siguin comercials, no? Si no hagués sigut per les llavors tradicionals, tampoc altres grans superfícies podrien tindre una base des de la qual crear uns aliments que després fan dependent d'una comercialització, no? Una sobirania alimentària esdevé des del compartir unes llavors i uns sabers que no tenen una propietat de ningú, que ha sigut una obra col·lectiva de milers d'anys, fa 10.000 anys que les persones humanes sabem conrear la terra i hem après a traure-li aquest rendiment, doncs això no pot ser que se apropi per part de ningú, sinó que això té que ser una cosa col·laborativa i té que continuar siguent compartida entre totes i tots, perquè així no és com podrem cultivar-nos i ser resilients, perquè si jo perc la llavor, vaig al David o a l'Alba o a la Iraca i dic, ei, Iraca, que la llavor de fava que l'he perdut, que no sé què, que m'ha hagut una sequera, enguanya el meu territori i tal. I em diu, pues jo tinc de la que m'ha sonat l'any passat, vols que te la torni a passar? I en aixina a tot. I això és el que ens fa ser resilients. No, alguna de les coses, se m'ocorre.
Alguna varietat que haguem recuperat que tinc una història especial, algo que te vinga al cap. No sé, pot contestar qualsevol, eh?
Doncs David mateixa també, que fa molta feina.
Nosaltres a Connecta Natura el que li donem tant de pes a la llavor com a tot el coneixement tradicional i cultura que hi ha associada a aquesta varietat, no? En aquest enfocament, i dient un poquet el que deia Clara, de que són les varietats tradicionals són béns comunals a l'abast de tots, el que fem són, hem impulsat uns registres participatius per tot el territori, i el que fem és processos participatius en el que se recopila tota la cultura associada a un cultiu i després se fa un acte públic de registre. I el que hem vist és que al voltant de les comarques de Castelló hi ha moltíssimes varietats que encara estan molt en la memòria de les persones que les cultiven. Aleshores, pues hem fet ja quatre registres d'estos, de quatre varietats molt representatives, com són dos cireres, la cirera del Tio Chispo de Marzo a la Serra Espada, la cirera del Coll de Sastre a la Tinença, la carabassa baconera a Vilafranca i ara este últim registre que hem fet de la tomata morada Atzeneta, que són varietats que no és només la llavor, sinó la gran quantitat de cultura i coneixement que hi ha associat. Aleshores, són elements dinamitzadors tant de la sobirania alimentària com també de la recuperació de l'agricultura, que sense llauradores i llauradors pues, estem perduts, no? És un poquet el que també se defensa des de la recuperació de les varietats tradicionals.
I, per exemple, el que ens ocupa, que serà esta 12a fira de la biodiversitat, com respon la gent jove a este tipus de fira?
Bueno, jo crec que sí que n'hi ha un interès, no? per part dels joves. Per exemple, el divendres també està enfocada a universitaris. Vindrà gent jove, pues gent que ja està en la universitat, però que bueno, té aquest interès, no? I després jo crec que a la fira de biodiversitat cultivada i a la fira de, no, de agroecologia i sostenibilitat de Vila-real, que seran més dissabte i diumenge sí, en Vila-real, també n'hi ha gent jove interessada, no? Inclús algunes de les productores, de les llauradores, dels llauradors, també són gent jove, no? Jo crec que este canvi de mirada, de paradigma, de que ja no si sa agricultura convencional, industrialitzada, depenent de productes químics, no? Jo crec que és més atractiu per als joves, també. O pot ser un poc més, no? De com algo diferent que no és la tradicional.
Com connecteu les escoles, en la gent jove, en els col·lectius locals?
Bueno, es digamos que hay diferentes estrategias, ¿no? Aquí resalto una labor importante que viene haciendo Villarreal, y es que, por ejemplo, en los institutos viene haciendo unos concursos y una participación de los jóvenes cada año sobre un tema específico de una variedad tradicional, por ejemplo, o de estrategias que potencien la sostenibilidad en lo local y en lo global. Y cada año se ve que los jóvenes, cuando hacen sus proyectos acompañados por el o la docente, esa apuesta por la sostenibilidad se materializa en estrategias creativas, algunos desde la agroecología, otros desde la ciencia, otros y claramente que esto es un espacio en donde configuran todos estos agentes y todas estas edades en términos de sostener, claro, lo local y finalmente también la soberanía a nivel regional.
Considereu que esta formació és important per a garantir aquest relleu generacional? És a dir, és el paper que s'ha de fer en la gent que en aquest moment està formant-se? Parlem dels més joves, eh?
Sí, no? Al final tens que tindre referents i tens que veure projectes, no? Per a imaginar també és que tindré aquests coneixements previs i haver viscut algunes coses, i jo crec que esta fira, no? Que les tres jornades, els tres dies, poden ser molt interessants per a tindre aquests referents, no? I per a poder imaginar coses que sí que és veritat que actualment és com que no pot ser, no? Estem en un moment de... en un moment amb molts conflictes, però tindre això referència que pot ser, no? Una via de tindre altres possibilitats.
I ara la pregunta, el primer que se li, que li vinga, no? Per mi els quatre. Quins reptes trobeu ací al territori valencià? Estem parlant de reptes d'allò que penseu que podeu aconseguir, i que és tot un repte, però teniu el focus ahí, no?
Bueno, la participació ciutadana. Esto finalmente, en la medida en que nosotros, digamos, conservemos las variedades tradicionales, pero la misma ciudadanía está interesada en conservarlas, continuar con su producción, reserva y hacer, digamos, todo este camino, permite que se sostengan todas estas prácticas a nivel comunitario, porque esa participación comunitaria también, y pongo el ejemplo concreto de este 24, 25 y 26 de octubre, que será un espacio en donde escuchemos experiencias exitosas en términos de la agroecología, también los retos, la perspectiva que ha dejado desde la agroecología hechos como la DANA, cuáles han sido, digamos, las estrategias, las alternativas, y en esa participación ciudadana estamos diciendo es que la ciudadanía en general ha hecho un camino y ha ido superando ciertos obstáculos y esos mismos retos para hoy sentarnos todos en diferentes mesas y formas de expresar cómo podemos sostener comunitariamente el medio ambiente y la producció local.
Jo crec que un altre repte també que tenim prou important i que és també un dels objectius de la fira, no? És mostrar com des del consum i des de la pròpia producció, però sobretot el consum, és un acte polític, no? Com cada vegada que consumim un tipus de producte que està fet d'una determinada forma, no? Com el que se pot trobar durant el cap de setmana en el mercadet que se farà a la fira, són productes artesans, de proximitat. Aleshores, quan tu estàs comprant aquest tipus de productes, estàs afavorint un tipus de fer les coses. Això és un acte polític molt important i que pot ajudar molt a, sobretot a les llauradores i llauradors que estan treballant en el territori, però que se troben de que no n'hi ha un consum dels seus productes quan ells i elles ho estan fent d'una forma molt cuidada, artesana, en el territori, i d'ahí la importància d'aquest tipus de fires per a donar a conèixer i visibilitzar la importància del consum d'aquests productes i la gran qualitat que tenen, no? Això jo crec que també és un repte que n'hi ha que afrontar des de la fira i que és un dels objectius també que hi ha.
Sí, i un altre repte seria el relleu generacional, no? Esta part que hem estat parlant dels joves i de que vegin que dedicar-se a l'agricultura, dedicar-se des de l'agricultura, des del punt de vista de l'agroecologia, és una eixida viable que garantitza, no?, que tingues una vida digna. Jo crec que això és un gran repte del nostre territori, poder fer aquest relleu generacional per a poder mantenir la sobirania alimentària, no? No poder alimentar-nos de lo que estem produint, i jo crec que ahí també estem ficant esforços en que aquestes jornades siguin atractives, no? També per a aquesta gent jove, i pensar en quins projectes i en quines ferramentes tenim al territori i podem oferir des de les diferents entitats socials que estem organitzant això per a garantir, no?, que les persones joves o altres persones que s'estan dedicant a altres coses puguen també dedicar-se a l'agricultura, no? I poder fer aquest relleu generacional.
Al fil de lo que estava comentant, Alba, a mi m'agradaria lligar-ho també en la idea que, bueno, que vale, hi ha molt poc relleu generacional, però el bo que tenim del relleu generacional del poc que n'hi ha és que van en el camí de l'agroecologia i de sistemes ecològics de producció, que és molt positiu en aquest sentit. I això m'ho ve a vincular-ho en algunes de... que hi ha els reptes que nosaltres anem veient que hi ha a l'agroecologia, també ho estem ficant a les taules, no? Per exemple, tenim una taula que parla sobre els reptes de el canvi climàtic que ens aborda, no? I com anem a enfrontar-nos a tot allò, també a de sistemes de, bueno, les grans empreses de producció d'aliments estan tenint uns discursos que també són perillosos de cara a la sobirania alimentària, també en parlarem d'això. I així com...
Després parlarem de lo que es farà en la fira.
Vale.
Ara anem a que la gent entenga i comprenga què és el que estem exposant en aquestes fires, no? Perquè, clar, també s'aposta per una inclusió social. Ojo en el tema, això és un meló, Pau Oriol.
Bueno, és un meló que ja està obert. Tenim que ser una societat diversa, perquè vull dir, ja som una societat diversa. Ho vulguem veure o no? O vulguem assumir-lo o no? O deixar de costat algunes persones? Però és que no? Tots formem part d'una societat, ens necessitem uns als altres i pensar que això és un meló que s'ha d'obrir. El meló ja està obert i ja està damunt la taula. No? I aquesta inclusió i aquesta diversitat ha d'estar. Està en l'agricultura i qui ho vulgui negar, pues, que ho negui si vol, però és que ens necessitem, no? Necessitem uns als altres, necessitem incloure diferents mirades, diferents cultures, perquè ja estan així, no n'hi ha altra.
I per últim, i després anirem a una pausa de publicitat i parlarem de lo que és la fira, quin impacte té la diversitat, la biodiversitat cultivada en la salut i en el benestar de les persones?
Això és un tema molt interessant també, no? Com, sobretot en el que se veu més fàcilment és en el tema dels blats, on en la modernització de l'agricultura s'ha buscat uns blats que siguen fàcilment mecanitzables, i això ha comportat un increment molt significatiu del contingut de gluten. Aleshores, el que ha passat és que ara veiem que moltes persones no poden tindre, bueno, que tenen intoleràncies al gluten degut a aquestes varietats en les que s'ha buscat la producció a tota costa i no s'ha tingut tant en compte tots els altres factors, no? El que estem veient també que les varietats tradicionals de blat, com el seu contingut de gluten és menor, fa que siguin millor, que s'assimilen millor per les persones que no poden, pues, que tenen algun tipus d'intolerància. Aleshores, és un exemple molt clar de per què esta fira i de per què apostem per la recuperació d'aquestes varietats.
Anem a publi i continuem.